Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Julià Julbé. El papa Francesc s'ha reunit aquest matí amb la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, a la biblioteca privada del Palau Apostòlic del Vaticà. Com que no es tracta d'una visita oficial d'un cap d'estat, l'oficina de premsa del Vaticà no farà cap comunicat, sí que està previst, però que la vicepresidenta faci declaracions d'aquí a uns minuts. La líder de Sumar assegurava abans de la trobada que es tractarien temes d'actualitat, ja que ella i el pontífex coincideixen en qüestions com el canvi climàtic o el treball digne. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta compareixença d'aquí uns minuts de la vicepresidenta del govern espanyol. A casa nostra, el Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat la resolució que fa efectiva l'entrada en fase d'emergència per sequera als 202 municipis del sistema Ter Llobregat. Amb aquesta publicació, per tant, entren en vigor mesures com la reducció de la dotació d'aigua per habitant i dia a 200 litres, la restricció d'un 80% als usos agrícoles, d'un 25% en els industrials i també d'un altre 25 en els usos recreatius. Aquestes mesures afecten prop de 6 milions d'habitants, inclou municipis com Barcelona, la seva àrea metropolitana i part també de la demarcació de Girona. Més qüestions. El viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià, carrega contra Junts per Catalunya per no haver aprovat la llei d'amnistia i considera naïf que el partit no hagués previst que molts jutges posarien traves a l'hora d'aprovar aquesta llei. En una entrevista a Televisió Espanyola ha defensat que la norma, tal com estava prevista aprovar-se aquest dimarts, ja era robusta.
A mi em sembla molt naïf que Junts no sapigués que hi hauria molts jutges disposats a intentar fer forats en aquesta llei. És Espanya, eh? És l'estat espanyol. Ho sabem, sabem com funciona. Torno a dir, som independentistes perquè sabem els dèficits democràtics que té la justícia espanyola.
Pel que fa a la negociació dels pressupostos de la Generalitat, el viceconseller ha admès que els contactes amb el Partit Socialista estan més avançats i que el Hard Rock tirarà endavant tal com volen els socialistes. I en clau econòmica, Catalunya comença el 2024 amb un increment del nombre d'aturats i una frenada també de l'ocupació. Hi ha 3.690 desocupats més, un repunt de l'1% respecte al desembre, tot i el lleuger increment, el nombre total de persones sense feina se situa a les 347.071. De fet, és la xifra més baixa en un mes de gener del 2008. Durant el primer mes de l'any s'han destruït 34.912 llocs de treball, una caiguda del 0,94% en comparació amb el mes anterior, i d'aquesta manera s'encadenen 4 mesos a la baixa. El de cotitzants s'ha enfilat fins a les 3.674.897 persones i també, per tant, en marca un nou rècord de la sèrie històrica en aquest mes. I al conjunt de l'Estat, l'atur registrat ha augmentat en 60.404 persones. Això és un increment del 2,23% respecte del mes de desembre. El gener, per tant, tanca amb 2.767.860 ciutadans apuntats a les llistes del Servei d'Ocupació. Les 11 i 3 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest divendres 2 de febrer amb Pol Corredoira.
Joan Laporta està parlant ara mateix a RAC1 sobre l'adeu de Xavi, confirma que va assabentar-se de la decisió de l'entrenador després del partit contra el Villarreal i que en cap moment s'ha plantejat fer-lo fora. També ha avançat que no el destituirà d'aquí a final de temporada perquè, diu, no s'ho mereix, però confessa que si no hagués estat Xavi l'entrenador ja l'hauria fet fora. Ha parlat també de la Superliga Europea de Clubs, diu que podria començar a partir de la temporada que ve amb diversos equips ja confirmats, Barça i Madrid com a socis fundadors, però també l'Inter, el Milà, el Nàpols, la Roma, l'Olímpic de Marsella, l'Sporting de Portugal, Benfica i Porto, així com tres equips més, en aquest cas els holandesos Ajax, Feyenoord i PSV Eindhoven. Pel que fa a la renovació d'Alexia Putellas, el president Laporta diu que la voluntat del club i de la jugadora és que es quedi al Barça. En clau futbol, Montse Tomé, la seleccionadora espanyola femenina, declara ara mateix a l'Audiència Nacional pel cas Rubiales. Ho fa a petició de l'exseleccionador Jorge Vilda en qualitat de testimoni. I un apunt breu en aquest cas de motor, perquè el Gran Premi de Japó de Fórmula 1 ha renovat fins 2029 la seva presència al calendari. Suzuka era un dels traçats que acabava contracte aquest 2024, però tindrà Fórmula 1 pels propers 5 anys. El circuit ha acollit alguna de les curses més importants de la història de la competició, decidint diversos títols mundials, Julià.
Moltes gràcies, Pol. També, com deies, pendents d'aquesta declaració ara mateix de Montse Tomé, la seleccionadora espanyola femenina, que ho fa, declara a l'Audiència Nacional pel cas Luis Rubiales. Més informació, tota l'actualització d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Tot seguit, no es perdin la conversa de Joan Trias amb l'actual ex Moner sobre la minissèrie que es va estrenar el 15 de gener a Ràdio Televisió Espanyola, La Ley del Mar.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Què t'has fet?
Francisco y Catalina salió.
Te llamo cuando estemos pescando, ¿vale?
De campaña.
Ha sido una mala racha, pero voy a arreglarlo.
No es tan fácil.
¿Aquello es una embarcación?
Bueno, la deriva.
Joder, hay una niña.
Malta Radio, ¿me recibe?
¿Por qué perder un día de pesca? O sea, se pierden y ya está.
Que son 40 por lo menos y nosotros somos 6.
Pues que estén a favor de subiros y levántelo.
A favor.
Això és el tràiler de la nova sèrie La Ley del Mar, una minissèrie de 3 capítols que explica la història real del vaixell que va posar entre l'espasa i la paret a tota Europa. Un 14 de juliol del 2006, els tripulants del vaixell pesquer Francisco i Catalina es van trobar 50 migrants enmig del mar. Tot i que el vaixell estava preparat per 10 persones, van decidir, però, pujar-los a bord. L'embarcació va quedar a l'espera de la decisió de les autoritats europees. Malta els va arribar a acusar fins i tot de tràfic de persones. Finalment, però, el 21 de juliol, els migrants van poder trepitjar terra ferma. I avui, a la caravana, tenim el plaer de saludar un dels seus protagonistes com l'actor Àlex Moner. Àlex, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Escolta'm,
no,
una...
Ja has explicat la sèrie, perquè he vist...
Jo veig que... Explica't el cas real.
Ja l'has explicat.
Fins aquí, Àlex, moltíssimes gràcies per venir a la caravana. Escolta, una sèrie, va, que s'estrena fa poques setmanes a Ràdio Televisió Espanyola, també a Punt... Quina rebuda està tenint? T'han arribat comentaris? Què està dient la gent?
Dos comentaris. Tres. Per una banda em va trucar el director, l'Alberto Ruiz Rojo, explicant-me que havia tingut una audiència com superalta al primer capítol, com de 5 milions d'espectadors, i es veu que això és com una passada, com amb la tele en obert i tal. I després una noia d'una botiga de roba em va dir que havia vist la sèrie, i després un taxista em va explicar que també l'havia vist i que li havia agradat. Aquests són els feedbacks que he rebut fins ara.
Mira, tercer feedback, jo t'he de dir que la vaig veure ahir, m'anava a posar el primer capítol i vaig dir, escolta, miro el primer capítol, parlo amb l'Àlex i després acabo la sèrie, ahir em vaig menjar els 3 capítols de cop, perquè és una barbaritat.
És que jo crec que convida una mica a mirar-t'ho de cop.
És una pel·lícula llarga.
Exacte, és una pel·lícula, o sigui, fragmentada en 3 capítols, però fàcilment te la pots menjar sencera.
Mm-hmm. Com anar el rodatge? Perquè, clar, tota l'acció és alta mar. Mm-hmm. Veu rodar alta mar?
Sí, rodàvem cada dia alta mar. O sigui, cada dia, de fet, va ser un rodatge bastant particular, perquè, diguem que el plató, la superfície en la que ens movíem era sobre aigua. Mm-hmm. Llavors sortíem a les 6 del matí, que també era bastant curiós, perquè cada dia era com sortir literalment a pescar.
Vas viure al món pescador, diguem-ne.
Bueno, hi havia quatre conselleres, que eren quatre pescadors d'Adra, que tenien, havien com... Un d'ells encara era pescador, era capità de barco, el Nico, que era el més jove dels quatre. Mm. I després hi havia tres més que eren pescadors, que portaven tota la vida pescant. Llavors, sí, d'alguna manera ho vam viure de prop, perquè ells eren els que ens ajudaven com a amarrar el barco, a tirar les... La NASA! Perquè és que no els fàvem de... Els copiàvem tot el rato, saps? Les NASAs, saps? Sí, sí. Però després tenien una veu molt particular i vam acabar com tots els... Tots els actors... Clar, teníem allà com uns personatges i no podíem parar de copiar-los. I eren com molt graciosos ells quatre, com la barreja que fèiem entre nosaltres. Mm. I ells era com molt particular i a part com amb diguem, amb tota la figuració que feien de migrants, que també... Doncs ens va tocar conviure durant moltíssimes hores. Mm-hmm. I bueno, va ser un rodatge molt, molt dur, perquè al final, ja et dic, passar-te 8 hores al alta mar, havent de moure les càmeres, havent de deixar com els fons, els fondos dels planos sempre lliures, perquè evidentment no es vegi ningú de l'equip al fondo del plano, com haver de tota la logística de material era complicada.
Això amb un vaixell de 25 metres.
Sí. No era un vaixell molt gran. No, només
és bèstia. Quant temps va estar de rodatge?
Un mes.
Déu-n'hi-do.
Però va ser l'hòstia, eh?
Sí?
De veritat, sí. Va ser molt guai. I això va fer que la sensació de tripulació que havíem de donar d'alguna manera l'adquiríssim, perquè, bueno, de cop quan no rodava un, doncs ens tiràvem allà...
Feu sensació de família, eh?
Sí?
Sí, tant.
Ens tiràvem allà a la proa doncs, xerrant i fumant uns cigarros i fotent unes bromes, i això va fer que ens apropéssim molt entre nosaltres i que ens coneixéssim sempre entre nosaltres.
Una de les coses curioses que veureu si mireu la sèrie, que per cert la teniu a RTV Play, i la podeu veure i gaudir allà, estaria bé, per cert, deixa'm-ho dir, pas que TV3 la posés, perquè és una sèrie, de seguida en parlem, que tracta temes humans i humanitaris. Però una cosa que crida l'atenció és veure, per exemple, no només a Luis Tosar, però a tota la part de l'elenc, xaporrejant el valencià.
Sí.
Tu
sí.
També. Sí, ho teníeu clar des d'un inici, això?
El personatge de Luis, sí.
Sí?
Ell claríssimament va decidir que volia fer a l'accent alicantí, que a part no és ni el valencià, és alicantí.
De Santa Pola, allò, eh?
Sí. Els altres, crec que era una aposta més difosa. Crec que no hi havia com una decisió allò claríssima de va, vaig a tirar per aquí, saps? Mm-hmm. Sí.
Clar, com va ser conviure, ara ens ho deies una mica, però com va ser conviure no només amb l'equip, no només amb l'elenc que formeu part de la tripulació del vaixell, sinó amb tot l'elenc que, a més, figura que són els migrants.
Sí.
Són moltíssimes persones.
Moltes persones.
Tornem a dir-ho, amb 25 metres d'eslora del vaixell,
sí, sí,
que és molt
sí,
poquet.
Sí. No, es van viure situacions fortes. No tant per la nostra convivència al vaixell, sinó jo recordo una escena on els pujàvem de la, sí, de la balsa. Uh-huh. I sempre passa als rodatges que de cop, quan fan un plano des de lluny, que diguem, no tens com la càmera a prop i no tens com tot l'artefacte, tot l'artifici del cine o bueno, de la tele, en aquest cas, com al costat, no tens els micros, no tens el foquista, no veus el càmera, diguem, no està dins del teu camp visual, de cop, quan fan el pla des de lluny, les situacions agafen una verosimilitud a vegades molt forta. I en aquest cas, doncs, va passar. I va haver-hi un moment... Me'n recordo, estava pujant al Mitico, que era un xaval que estava allà al barco, i la manera amb la que pujava, com l'angoixa aquesta de... Bueno, al final, com la interpretació que ella estava oferint era tan heavy que realment vaig sentir com si estigués agafant migrants a l'aigua tal qual, saps?
Has tornat de rodar aquesta pel·lícula, aquesta minissèrie, més conscienciat del que ja ho estava, sobretot aquesta situació?
Home, jo crec que després d'haver viscut aquestes situacions, evidentment sí. Tot i que políticament no hagis desenvolupat un esperit pues, més crític o més fi o... Sí que, evidentment, el cos ha viscut aquestes experiències, o si més no, n'ha viscut d'unes que abans no havia viscut. Mm. Llavors, crec que inevitablement sí que et consciencies una mica més.
Dèiem abans, que tot parteix d'un cas real, d'una embarcació real, amb uns personatges reals que surten de Santa Pola i van cap a la illa de Malta. Aneu pogut parlar amb la gent que va viure tot això?
vam parlar amb el tripulant i la seva dona, que ara mateix no me'n recordo com es deia. Com es diu el personatge de Lluís? Amb el Paco i la seva dona.
El Paco i la Paqui.
Sí, exacte. I a mi va passar una cosa molt, molt estranya, i és que estàvem allà, estàvem a l'hotel del polígon on ens quedàvem allà com a dormir, a l'hotel aquell, i de cop vaig anar a llogar una moto perquè em volia com moure per allà, i el tio de la moto, ei, què tal, no sé què haces aquí, un tio molt enrotllat, que m'havia explicat que havia estat a la Índia, no sé què, a la secta de l'Oixo, m'havia explicat unes coses molt, com molt bizarres, i llavors ens vam fer col·legues. I em diu, hòstia, pues tu què estàs haciendo aquí? Jo, no, estoy haciendo una sèrie que se llama La Ley del Mar, que va sobre... sobre esta gente que en el 2006 se encontraron una balsa, no sé qué. Y me di, hostia, yo soy el cuñado de un tal no sé qué.
¿Sí?
Y le digo, hostia, pues este tal no sé qué creo que es mi personaje.
No.
Sí, sí.
Miquel.
Miquel. Digo, pues yo estuve 10 años con su hermana. Y yo, ¿qué dices, tío? Y digo, sí, lo llamo. Y pum, y em va a trucar y em va a posar amb ell directamente al teléfono. Sí, vaig poder parlar amb ell una estona, però... Bueno, al final la sèrie és una sèrie i la realitat és una realitat i diguem que el que estava escrit al guió ja era suficientment sucós com per crear des d'allà, diguem, saps?
Ho intentava explicar jo a l'inici, amagant tots els spoilers possibles, però no me n'he sortit. Però vull que ho expliquis tu, amb les teves paraules. Què és per tu La Ley del Mar? Què hi veurem en aquesta minissèrie?
Jo crec que veurem una història de cohesió i de cooperació humana. Saps? I què és per mi La Ley del Mar? La Ley del Mar va ser un rodatge en el que crec que em vaig aportar amics, que no es pot dir de tots els rodatges. Perquè ja et dic, l'experiència de viure tot allò junts i en un mateix espai sense poder-te moure, com si fos això, com... un plató del que no et pots moure de 25 metres va ser molt, molt, molt especial.
El teu personatge és en Miquel. Ara em deies que havies pogut parlar amb la persona real a qui interpretaves tu,
el Pasqual,
no?
El Pasqualet.
Pasqual es diu, eh?
Sí.
Com és, però, en Miquel, el teu personatge?
En Miquel era com el xaval que va una mica al barco sense...
Una mica perdut, eh?
Sí, sense tenir molt clar què és el que es trobarà allà, saps? Sí, el que molava a la sèrie és que veies com uns arquetips molt clar dins de la banda. I realment això és una cosa que es va treure a la llum molt ràpid. Sempre ho parlàvem, però hòstia, que bé que ja des del minut 1 es vegin com uns personatges tan, tan marcats i tan delimitats entre ells. I el Miquel és una mica com el Grumet, que va allà una mica pájaro, que no s'espera tot el que li passarà i que d'alguna manera l'experiència que viu allà li reforma la vida, saps? O li reformula la manera que té... de veure els altres i de veure's a si mateix, també, segurament.
Potser el més trist de tot, i suposo que t'hi ha fet pensar tot plegat, per això abans et preguntava fins a quin punt t'havia marcat, o si ho veies tot diferent després de donar-te'n amb un rodatge com va ser la situació, deia, el més trist de tot és que d'aleshores fins ara n'han passat 18 anys, però és una història que continua passant.
Sí, sí, total. Jo també vaig fer la pel·lícula Mediterráneo, i vam parlar amb els socorristes que portaven des de 2015 allà a Lesbos salvant cossos. I sí, sí.
N'has parlat amb Òscar Camps?
Bueno, així com directament, una conversa molt llarga, no, però vaig estar en sopars i dinars perquè l'Òscar va venir allà, va venir a Tokima, és allà el lloc on rodàvem, crec. Sí, va venir allà a Grècia a estar amb nosaltres i tal. I, de fet, així com aquí teníem els mariners d'Adra fent-nos de conselleres, allà teníem els propis socorristes com explicant-nos de quina manera podíem fer millor el nostre personatge, saps? I sí, sí, indirectament sí que vaig poder com escoltar l'Òscar parlar d'aquests temes. Com ara mateix no seria capaç de reproduir-te com... Sí, com cap conversa així cèlebre que vam tenir, però sí que recordo que... Bueno... Sí, recordo veure'l i viure'l allà.
L'Òscar Camps, que és una persona que a mi m'encanta tenir aquest estudi per la veracitat amb la que et parla, amb la cruesa amb la que et parla, però també la realitat amb la que et parla. Hi ha una pregunta que li faig sempre. Està acostumadíssim que quan ve aquí sempre li dic, Òscar, som una societat racista? I t'ho vull preguntar a tu. Per què? Perquè a la sèrie també veiem aquests canvis de societat o canvis de pensament dins la societat, i també hi veiem un cert racisme, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que hi ha racisme a tot el món. O sigui...
Sí, de bèstia, eh?
Sí, sí. No només a la societat blanca del primer món d'Europa, sinó a tot arreu. Mm. Però sí, evidentment, o sigui, sí. Crec que la por a lo desconegut, a mirar algú que no... Sí, que no s'assembla a tu, fa por, saps?
Revisem-nos una mica, eh? Després de... I torno, per la revisió personal. Després de fer una minissèrie com aquesta, o una pel·li llarga com aquesta, com la vulgui mirar la gent, tu has pensat, hosti, és que a vegades tinc un punt.
Sí, evidentment. Clar que sí, però jo intento... No forçar-me, crec que és una cosa que em surt natural, com intentar conèixer què és el que hi ha més enllà del que l'escola o els meus pares m'han ensenyat. Per exemple, hi havia un tio que es diu Mamadou, que estava allà al rodatge amb nosaltres, que un dia vaig dir, escolta, a mi m'agrada molt el mafe, que és un guiso típic senegalès, que menjo aquí al Foni. Sempre, el meu restaurant preferit és una fricada aquí del Raval. I li vaig dir, per què no em portes a casa teva i em cuines un mafe? O el cuinem junts i m'ensenyes tal. I va ser guai anar a casa seva i veure el lloc en el que vivia i passar un matí amb ell, cuinar i xerrar. I em va estar ensenyant uns vídeos d'una lluita que es veu que ell feia al seu país i tal. I no em vull tirar flors a sobre, però jo què sé, tant de bo hi hagués més aquesta predisposició a... Sí, no només voler-te donar la mà pels matins amb aquestes persones i compartir aquests espais com que la feina et permet, sinó anar o tenir la voluntat d'anar una mica més enllà, saps?
Mm. Ho parlàvem a l'inici, una minissèrie de 3 capítols. Per què aquest format? Per què 3 capítols? I no, com dèiem, una pel·lícula llarga, per exemple, o...
No ho sé.
Ho preguntis a mi, això.
Sí, sí, no ho sé. No sé, suposo que els hi funcionava a nivell d'estructura que fossin 3 capítols. Mm. Sí.
De seguida et pregunto per projectes, per temes que tinguis pendents, etc. Abans, però, si parlem del Miquel, del teu personatge, amb una minissèrie com aquesta, La Ley del Mar, per cert, mireu-la a RTVE Play, que val molt, molt, molt la pena, veurem un nano que està molt enganxat al mòbil. Xarxes socials, etc. Mm-hmm. Tu estàs enganxat una mica a les xarxes socials?
Bé, jo xequejo cada dia a Instagram. Suposo que sí. Que estic enganxat a... Sí, sí, sí. Sí, és que crec que la pantalla dona com molt gust. Saps? És com una cosa com que funciona molt bé, és com aquesta cosa com...
Una satisfacció immediata, una mica, eh?
Sí, és com... Està molt ben muntat. O sigui, jo el que no tinc és smartphone. Tinc un iPhone trencat que em va donar la col·lega, una exnòvia d'un amic meu, pel tema dels QRs i tal, per viatjar em va bé com tenir una tableta petita, saps? I em vaig descarregar l'aplicació d'Instagram en aquesta tablet, que només la tinc a casa. Però és que és com una manera de viatjar diabòlica, saps? Està molt ben muntat perquè estiguis allà remant tot el dia allà fotut. Vull dir... I sí, el Miquel està enganxat al mòbil. Però el que passa que el Miquel, en aquells llavors no hi havia smartphone.
O sigui, no, veiem Nokia.
De fet, crec que al Miquel el que li passa és que és un director de cine en potència, saps? I el tio està allà gravant tot el que es veu davant perquè té com una pulsió, rotllo Jonas Mekas, de rodar tot el que té al davant, saps? És un...
Aquesta és una altra, eh? Les vegades que quan passa alguna cosa, no? Algú es posa amb el mòbil,
sí.
I vivim amb aquella incertesa de què fem. Gravem per deixar-ne testimoni o ajudem?
Sí, sí, total, total.
Que és bèstia, sí. Això, també.
De fet, crec que hi ha un moment que ell...
Hosti, això és el teu mòbil?
Aquest és el meu mòbil.
Uau.
O sigui, hi ha un moment que ell fa aquest pas que tu dius. Mm-hmm. Com està gravant i de cop, pum, baixa el telèfon i s'enfronta al que té de veritat. Diu, vaig ajudar. Mm-hmm. Sí, sí, això passa a la sèrie, tal qual.
Preguntava si tenies xarxes socials per saber com les vius tu. Tu vius molt hater o al revés, molta adulació a través de les xarxes?
És que tinc una pàgina una mica... Diguem que no ofereixo com un contingut al que la gent es pugui enganxar ni a criticar ni a alabar. Vale. És una cosa com molt... Estèticament està com molt allunyada de com normalment els actors
ofereixen la seva vida privada a les xarxes. Llavors és com que la gent no acaba d'entendre molt bé si sóc jo, si no, si és un lloc aquí en el que...
Que ja et va bé que sigui així?
Absolutament. Bueno, és que no puc entendre cap altra manera de fer-ho.
T'ho volia preguntar perquè volia arribar aquí. És veritat que tu comences de molt, molt jove, polseres vermelles, herois, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Com ho gestiones tot allò? Com gestiones tot aquell boom que no sé si, en definitiva, et va arribar de cop i et va crear certes convulsions, no? Perquè, sí. No deu ser fàcil.
No és fàcil perquè la teva vida canvia radicalment. Llavors, canvia tot el teu voltant, tot.
Què et va canviar?
Moltes coses. Vull dir, em va canviar, doncs... Sobretot el com veus... Perquè com tu et veus a tu mateix, o sigui, tu, com veus cada dia amb tu mateix, totes les hores del dia. Perquè crec que el que més va canviar va ser com els altres de cop m'admiraven, o com de cop... Sí, com la percepció que tens de com els altres et miren. Crec que això és el que més va canviar. I això és el que més em va embogir.
Et va embogir?
Va embogir com... Sí, d'alguna manera, no sé, embogir no. Però sí que bueno...
Crec que és un tema molt interessant a parlar amb tu, perquè tenies 15 anys.
Sí, tenia 15 anys.
I ara ho vius amb... I ja està, això? I és com, hosti, ja he viure tot aquell procés, no?, d'autogestió.
O sigui, ja està, el que s'ha acabat són els pics aquells de fama forta, de que tothom, o tenia la sensació que tothom t'està mirant pel carrer, o de que entres al metro, tothom, no, o sigui, segueix passant això. Jo estic al metro agafat a la barana del metro i noto la gent que de cop mira, de cop hi ha algú que... Es posa a buscar-te per internet i li veus el reflex del mòbil a darrere i veus que t'està buscant, o de cop hi ha un que et diu, tu ets l'Àlex, i sí, pues no sé què, de cop et parlen, vull dir, una cosa que seguirà, que suposo que sempre seguiré portant a sobre, o si més no, si segueixo treballant, o no, encara que deixis de treballar d'actor, crec que el tema del llau de polseres vermelles el portaré, o tinc ara la sensació de que la portaré sempre amb mi, perquè...
T'hi has acostumat més, però, que et passi això?
Sí, clar.
O no s'acostuma mai?
Sí, t'acostumes, absolutament. Sí, eh? Absolutament, sí. Sí. Aprens a conviure amb sentir-te observat.
No ser bèstia.
Sí, a la vegada, ja et dic, t'acostumes. I moltes vegades, qui queda més exposat mirant-te és l'altra persona més que tu. Vull dir, tu al final has hagut de conviure amb això moltes vegades. I es nota molt, de fet, quan hi ha com algú que s'està trobant amb un conegut que ha vist per la tele per primer cop. Saps?
Que els ulls com a taronges.
És com, hòstia, de cop hi ha com un... saps? Sí, hi ha com un trasbals allà. Molt graciós.
De seguida et vull preguntar per projectes en els que estiguis treballant o treballis aquest any. Abans, però, què és Falscrit?
Falscrit és una banda de punk.
A part d'una samarreta.
De punk, així, rock, que he fet amb uns col·legues.
Quan fa d'això?
Doncs hem fet dos concerts ja, i demà fem el tercer a la sala Meteoro a les 7. Vull dir... I l'estem fent... Bueno, si va néixer fa el 19 de gener, vam fer el primer concert a la 78-33, que és una sala nova que han obert al Magba. Mm-hmm. Un primer bolo desastrosament deliciós, perquè va sonar molt malament, però va ser el primer bolo, i crec que així ha de ser. I, bueno, és la meva banda, és una banda de...
Ets molt punk, tu, o no?
No gaire, conec gent molt més punk que jo.
Cantes tu amb el grup?
Sí.
Val.
Sí.
Amb idea de disc?
D'un EP de 5 temes, que ja els tenim gravats, hem anat... Vam estar amb el Milo allà a l'Hospitalet fent... Estem a l'entrevista o m'estàs preguntant?
Estem a l'entrevista.
Vale. És que com que ha sonat una veu, pensava, no sé si estem dins o estem fora.
No, era el tècnic que em preguntava si eres la veu del grup.
Sí. Sí, jo canto i toco la guitarra. Sí. I això, sí, hem gravat 5 temes amb un tio.
I això sortirà?
Això sortirà, crec que avui a les 12 va sortir el nostre primer single, que es diu Alfa.
Val, avui a les 12 a Spotify?
No, a Bandcamp ha sortit. A Spotify encara estem...
Què és Bandcamp? Perdó, però...
Bandcamp, que és una pàgina on hi ha... On hi ha com uns... Sí, com noms de bandes i temes allà penjats.
Val, ho buscarem. Buscarem
a... SoundCloud, que aquí també està.
Fals crit i el seguirem la pista. Aviam què és el que ens porten. Ara sí, projectes endavant.
Doncs tinc la segona temporada d'una sèrie que vaig fer fa 2 anys, que es diu La Ruta, que em sembla ja brutal que hagin passat 2 anys. I després tinc una pel·li ara al maig amb el Fernando Colomo. Sí, això.
També sempre en audiovisual, amb teatre poc, que també n'has fet, però aquest, poc,
l'any passat vaig fer teatre. Vaig tenir la gran sort de...
La gran sort, eh?
No, la grandíssima sort de treure'm l'espina al teatre, perquè sempre m'havia fet molta por. I és com, conec a diversos com a actors que només han fet cine i tele durant tota la vida, que hi ha alguns com que no fan teatre, i he pensat, hòstia, no sé si jo seré un d'aquests, també, com que no... I va ser una de les experiències artístiques i creatives més plenes que he tingut en els últims anys, perquè poques vegades passa que un personatge t'atravessa de la manera que em va travessar el Pepito... fent el dia del batussi. Sí. És que va ser, de veritat, va ser espectacular. O sigui, poder experimentar això en un escenari.
T'agradaria tornar al teatre?
Depèn del personatge. Sí, m'agradaria tornar. Depèn molt del personatge.
Ets d'aquests que... D'aquests que...
Ets d'aquests
però,
que...
No, però... Ja m'has entès. Ets d'aquests que... Creus que t'agradaria o podràs anar escollint les feines segons t'interessi o no? O qui mana el menjar? Semblava tonta la pregunta, eh? Amb ets d'aquests que...
Sí. Sí, crec que l'objectiu és poder escollir les feines que acabes fent. O poder-te guiar només per la connexió que tinguis amb el procés creatiu que hi ha per endavant.
Bona. Mira, acabem amb això, va. Avui, a partir de les 7, a la sala Meteoro, trobareu Falsa Crit i aquesta música... Demà, eh?
Sí.
Amb Àlex Moner, al cap de banda d'aquesta banda. Àlex, ha estat un plaer parlar amb tu. Torna quan vulguis, això és casa teva.
Moltíssimes gràcies. Merci.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Bueno, tio, pues estic rodant una pel·li, no?, una mica. I és així, una mica...
Bueno, què tal?
Víctor Rodrigo, què tal? Com va?
Bon dia.
Estàvem parlant.
La gestió.
M'ho he passat molt bé. M'ho passo molt bé en aquest tipus d'entrevistes en què el guió vola una mica pels aires.
És que l'actor d'avui...
Sí.
T'ho permeti, al 100%.
Sí, sí, sí. És aquesta gent que... Hòstia, Àlex, però què estàs fent?
Bueno.
No sé, estic fent coses.
Però és que, a vegades, aquí cal discernir entre els actors i els artistes.
Sí.
I el Moner és un artista.
És un artistazo, Àlex Moner.
Però no estic dient absolutament el contrari.
No, estic informant. Sembla que m'estigues enfotent, però m'han fotut un rotllo, home.
A mi em sembla un dels actors més...
L'Auqué té un rotllo igual.
Sí.
I és...
A mi em sembla un dels actors
magnífics.
Més representatius de la
sí.
qualitat
absolutament.
Interpretativa d'aquest país.
És
I
així.
Com haver sobreposat a la seva carrera inicial.
Sí, 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 sí.
Que et marca molt perquè aquest país és massa petit.
Per cert, que m'escrivies abans, que no ho he vist, que aquest 2024 s'estrena una altra pel·lícula on Àlex Montney participa.
Sí. No té data d'estrena encara, però sí que és una d'aquestes que tenim marcades al panorama nostre. Nostre. Perquè ens hem de reivindicar una mica, i més amb aquest cap de setmana que tenim,
sí.
que es dirà La Fúria. I la protagonista és l'Àngela Cervantes, la dirigeix la Gemma Blasco, que és bastant desconeguda, és la seva òpera prima serà aquesta, ha dirigit curtmetratges i tal, però no havia tingut fins ara l'oportunitat
d'una pel·lícula. L'última vegada que va estar la Cervantes en aquest programa ens va deixar anar alguna goteta, aquesta pel·lícula.
Exacte. Llavors ja sabem de què anirà i tracta sobre una violació a una dona a la festa de Cap d'Any
sí.
i com aquesta gestiona durant un any la culpa, la gestió emocional, la gestió també artística, perquè ella és actriu i està interpretant el personatge de Medea al teatre.
És bèstia, eh?
I el Moner fa del seu germà. Llavors aquí hi ha un boom, una explosió d'emocions, gestions mal portades, violència... I amb les circumstàncies en les que estem, en el cinema espanyol, crec que serà una pel·lícula que marcarà agenda.
Intentarem que torni l'Àlex i l'Àngela Cervantes aquí al programa.
Sí, ja, espectacular. Ràdio,
per què no? Escolta'm, xatxa la intro, què? Això ja ha servit una mica o...?
Jo el que tu vulguis.
Anem a la cançó.
Com si fos
cançó.
El teu programa, eh?
No, cançó no. Com si fos, eh? Com si fos ahir. Anem al tema que ens portes.
Com si fos avui. Va, sí. Banda sonora.
Que totes les policíaques sonen igual.
No, però...
La trompeteta i el jazz.
No, perquè moltes són. Pel·lícules policíaques
sí.
de cine negre copien de pel·lícules com aquesta.
Val.
Ja em sap greu,
eh? És que m'està venint al cap, perquè la banda sonora me la recorda, no és... Més que policíaca, és judicial. No sé, aquella de... Em sortirà, eh? Aquella Paul Newman, que és un exadvocat
sí,
bevedor...
Sí, 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 sí.
Que està defensant un cas gairebé impossible...
El bord, no. El límit, no. Ara semblem dos tremendos idiotes.
Sí, dient... sí, 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 sí. No, és molt coneguda, aquesta pel·lícula,
Sabeu
home.
Parlant. Fes veure que fas ràdio. Mentre... Veredicto final.
Veredicto final, sí senyor.
Fes veure que fas ràdio.
No és veredicto final, eh?
Sí que és veredicto final. El...
No, no, aquest... dic...
Ah, no, aquesta cançó no.
Val. S'assembla, té un punt. Té
sí,
un punt.
Sí, segur.
Sí, digues el que vulguis, no?
Molt content que no l'hagis endevinat a la primera i esperem avui... al final de la secció. Sí, mentre però... els oients estan cridant el nom de la pel·lícula, segurament...
Ja et dic jo que aniré a segona avui. Sí, els oients segur que estan criant el nom de... Per tu estan criant sempre el nom
sempre,
de la pel·lícula.
Perquè l'has de fer-te pressió pública.
Val.
Què, parlem d'aquest diumenge o no?
Ui, aquest diumenge!
Una mica de prèvia.
Va.
Jo estic... una mica descontent amb l'argumentari que ja s'ha explicat per activa i per passiva, i almenys els periodistes que ens dediquem a això ja vam revisar les bases dels Premis Gaudí, perquè els Premis Gaudí són aquest diumenge a les 10 de la nit, però segueixo sense entendre que ens hi posem d'esquena amb què suposa Bayona i què suposa la pel·lícula de La Sociedad de la Nieve.
Deixa's dir una cosa? Ara hi entrem, eh? Però jo és que estic molt descontent amb coses que passen amb aquest tipus de premis. Jo puc entendre, podria arribar a entendre que els Oscars siguin, a casa nostra, un diumenge a nit.
Sí.
És evident que ho puc arribar a entendre.
Sí.
Puc arribar a entendre que festivals internacionals, que premis internacionals a casa nostra siguin un dia de cada dia, etcètera, etcètera. Els Gaudí, cal que siguin un diumenge a la nit que s'allargui fins a altíssimes hores de la nit?
Com a mínim.
Com aviat.
Com a mínim. Passat,
vam acabar no sé quina hora.
A dos quarts.
Jo he fet un vot protesta que se'n diu, ja saps que fa 2-3 anys que hi vaig, que aquest any no hi aniré. I em sap molt de greu, perquè és una cosa que m'agrada, que visc... que m'agrada estar allà tuitejant les darreres hores quan surt cada premi. És una cosa que m'agrada molt, seguir-ho. Però clar, escolta'm, dilluns següent jo em llevo a 5, eh?
És una de les queixes que hi ha hagut molts anys per la pròpia conciliació tant de la gent que hi treballa com dels que ho van a cobrir,
entre cometes.
Perquè és l'únic certamen a casa nostra que es fa en diumenge.
Els Feroz
són divendres i els Goya són un dissabte. I jo entenc les exigències, entre cometes, del prime time televisiu,
però
a mi ningú em pot dir que el prime time televisiu de Catalunya sigui les 10 de la nit d'un diumenge.
Clar, estem totalment d'acord.
L'altre és, què hi ha els dissabtes a la nit a TV3 cada temporada, perquè aquesta és un altre tema, com per no tenir la capacitat de dir, i si ho fem dissabte a la nit? Què passa els dissabtes a la nit?
Divendres, com els Feroz.
Perquè potser aquest any, o l'anterior, o el que més enrere i més enrere, potser hi ha certs programes que no es poden tocar. I a mi això em sembla una mica de... no tenim en compte que els diumenges a la nit... Si, no, és que després la gent no veu el festival del cinema català,
clar,
i no veu la festa i tot això, i ens hem d'esperar el dia següent. Si una gala com aquestes, que ja solen ser llargues com un dia sense pa, la una de la nit del dilluns...
És que...
però, i a més, l'última pel·lícula, l'últim premi, que és el més important, s'entrega a la una i quart de la nit.
És que és una barbaritat.
No té cap sentit.
És una barbaritat.
I és el que deies tu, ho podem entendre si ens passa amb els Oscars, perquè estan allà, i ells també es queixen que els dura moltíssim, però és una altra parafernàlia. Aquí sí, estem intentant reivindicar una mica el nostre país... I més aquest any, que és immens...
Una cosa que m'ha emprenyat.
No es pot seguir celebrant els diumenges a aquestes hores de la nit, però bueno, els seus arguments tindran. Segur.
Que vulguin.
Segur.
A mi no em convenceran.
Però a mi tampoc, menys a qüestió d'indústria de prime time televisiu. L'altre és el que decideixi la Corporació Catalana de Mitjans o l'Acadèmia del Cinema Català. Segur que hi ha arguments.
No pot manar una televisió per sobre d'un festival de premis de l'Acadèmia del Cinema Català.
Bueno, però al final com es transmet... És complicat. Estic segur que és complicat de gestionar. L'altre és si ens podem arribar a plantejar que això no passi més. Perquè si no, tindrem un problema també en mantenir audiències per els Gaudí. Perquè és difícil que la gent passi de les 11:30 o de les 12
que
queda una hora i quart. És a dir, premis molt importants. Direcció, artista revelació...
Que això no treu, dit sigui de pas, perquè a vegades s'agafen aquests talls i després un...
se sent crítiques de segons qui. Això no treu que els Gaudí, jo crec que és de les dels premis, dels certàmens, digueu-li com vulgueu, que millor tracten els periodistes.
Això, per, això
ho he de dir.
Això per descomptat.
Perquè però... igual la gent, és evident que això no ho sap.
I que hi ha un altre factor, que és que la gala, tal com està plantejada, per exemple, aquest any també, és la gala, per mi, gairebé més atractiva de l'última dècada dels Gaudí.
Sí, d'acord.
I segurament serà una gala amb moments molt importants i amb premis molt importants que reivindicaran pel·lícules encara més importants. Però l'única queixa que tenim aquí nosaltres és una queixa d'horari, una queixa logística, que segur que tenen explicacions tècniques, però també es poden haver-hi crítiques tècniques
i no passa
absolutament res. La qüestió és, aquest diumenge, l'aposta és si arrasa Creatura o arrasa Saben Aquell. O pot passar una situació, entre cometes, que a mi em semblaria anòmala, anòmala en el sentit de si et dediques a repartir-ho és que hi ha una intenció de repartiment, de que ningú s'enfadi, que hi hagi com una cosa més equànima.
Jo crec que arrasarà bastant Creatura, deixem-ho vaticinar.
Pot ser. En interpretacions tinc els meus dubtes. Però també destacarem el fet de Bayona. Ha estat sempre dedicadíssim als Gaudí, forma part de l'acadèmia, i ahir serà. Però ell va entomar amb tota la naturalitat del món i va acceptar les polítiques de l'Acadèmia del Cinema Català perquè només estigui nominada a millor premi europea, a millor pel·lícula europea, però a mi se'm farà molt estrany.
És així.
Se'm farà molt estrany perquè ja portem diverses gales dels Gaudí on vivim una mica una situació estranya, com va passar en el seu moment amb el Carràs el 2022, que havia guanyat la Berlinale, però clar, havíem d'esperar que s'estrenés en sales aquí a Catalunya, llavors la gent tenia com una percepció de, ostres, però no acabem d'arrasar Europa i passa això, doncs potser en Bayona passarà una mica, entre cometes, segurament formarà part de la comidilla de molts gags i serà protagonista durant la cerimònia.
Sí.
Però en aspectes cinematogràfics l'argumentari oficial és el que es reivindica és més la indústria del cinema català. Però aquí és potser on es pot fer un debat constructiu, que la indústria no té per què ser només empreses o persones que estiguin domiciliades aquí, sinó si el talent català està arreu del planeta o arreu de l'Estat, doncs potser també l'hauríem d'aplaudir en moltes categories.
Que també ens hauríem de preguntar, per què el talent català està allà i no aquí?
Aquesta és una altra. També et dic que s'està fent molt bona feina, tant per part de l'Acadèmia com del Departament de Cultura, com de les principals empreses audiovisuals que treballen aquí, per mantenir i recuperar molt talent català i fer moltes produccions molt bones en molts formats des d'aquest país. I s'està notant, Els últims 5 anys, tu compara els Gaudí de fa 5 o 6 anys amb els d'aquest diumenge.
Això és
molt important.
Com quan parlem de teatre, no? I molts actors et diuen no, és que les ofertes de teatre estan a Madrid.
Exacte. Què farem? Passem a les estrenes?
Anem tardíssim.
Sí, perquè és que ens agrada molt a tu i a mi.
La xatxara. La xatxara intro s'acabarà convertint...
Parra Gaudí.
Exacte, s'acabarà convertint en tota la secció.
Oi, que
la d'intro anirà
fora. Seria molt feliç.
Anem a estrenes de la setmana, la primera.
Som-hi.
Espero que baile usted tan bien como viste.
Solo hay una forma de saberlo.
Usted y yo somos iguales. Agente Argyle.
¿Una ayudita? Ya voy.
Saps allò de... que...
està sonant a Blockbuster.
Sí.
Pot ser?
100%.
Val.
Però saps allò de... no, aquestes grans pel·lícules que tenen una intenció claríssima de Blockbuster per atraure un públic generalista i en massa a les sales de cinema, i te'n vas a les pàgines de crítiques i veus que tots els crítics estan traient espuma per la boca i que els hi sembla una cosa burda i estúpida i que no els hi agrada, no els hi feu cas a ni un. aquesta pel·lícula és per anar amb 3 quilos de crispetes, 3 litros
és que
de Coca-Cola,
eh?
4 barres de KitKat, i sortir d'allà rodolant.
Clar.
I dir, jo he vingut aquí
a passar-m'ho bé,
i punt.
I no pensar.
I no pensar en absolut. Per què? Perquè els ingredients d'aquesta pel·lícula, que és Argyle,
sí.
El director és Matthew Vaughn. Qui no reconegui aquest nom és el creador de la saga de Kingsman,
val,
que
sí.
també van rajar un huevazo en el seu moment.
M'agrada molt, Kingsman, què vols que et digui?
Van rajar un huevazo en el seu moment.
Sí.
Perquè no, és una còpia de James Bond feta amb humor irònic, però no acaba de funcionar perquè és massa un estil com post-crític, jo què sé.
Sí, va funcionar.
Clar que va funcionar. Ah. I van fer una segona, i van fer una tercera i un spin-off. És a dir, funcionen al 100% i també és el creador de Kick-Ass. Aquella paròdia de superherois
i de xavals
estúpids que volien posar-se malles i liar-se pinyes pel carrer.
Ridiculíssima, doncs, però molt
bona. Divertidíssima. Sí. Doncs aquest és el responsable. Llavors, a partir d'aquí, la trama que és? Que una creadora de llibres i novel·les d'espies,
sí.
la seva trama s'aproxima cada vegada més a que és 100% verídic amb una agència d'espies secreta que existeix.
Val.
Llavors, aquesta agència d'espies secreta se li està pujant la mosca al nas, en plan, sí. però aquesta tia ens està descobrint i està dient aquí unes coses, unes barbaritats, que ens està posant aquí davant de tothom.
Compte, eh?
Aquí és la gràcia, és una mica aquest punt d'humor passat de voltes.
Val.
I la tercera, perquè la gent vagi al 100% a veure aquesta pel·lícula, és el repartiment. Ojo els noms, Joan? Henry Cavill, Bryan Cranston, Dua Lipa, Ariana DeBose, Catherine O'Hara, Samuel L. Jackson, John Cena, Sam Rockwell... Què més vols?
Escolta'm...
Sí, què més vols? Evidentment, aquesta pel·lícula no estarà nominada als Oscars el 2025. No participarà en cap de les grans llistes de crítiques de Cahiers de Cinema i tota aquesta gent que va amb una pipa. Sí, John Cena. Evidentment. Evidentment. Un grandíssim actor. I qui em digui el contrari...
És així.
No, bueno, no farem una lluita de SmackDown. Però... La qüestió que vinc a dir jo amb aquesta pel·lícula és no llegiu cap crítica professional que se l'hagi pres en sèrio,
sí?
aneu a la sala del cinema i gaudiu. Punt i final. Perquè aquestes pel·lícules són necessàries.
Estic
per passar-ho bé i deixar de pensar
Estic
que totes les pel·lícules han de ser una sobreanàlisi marxista.
Saps què passa? Que reivindiquem-ne el cinema a veure pel·lícules que s'han de veure en cinema per la grandiloquència d'aquella escena... I no reivindiquem que s'ha d'anar a veure el cinema a viure explosions i tiros i cops de puny. Escolta'm, i riure's, també.
Clar que sí, aquí, per la segona estrena d'aquest Porto, seria perfecte anar demà o diumenge i veure les dues. I les perspectives són, evidentment, ultra diferents.
Sí?
Home, i tant.
Doncs a mi.
Ludwig Kallen, bienvenido a Half Manor. ¿Quiere cultivar el páramo?
Quiero crear el primer asentamiento del rey.
Está haciendo un trabajo magnífico. Este empieza a cobrar vida. El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre?
Dios.
Aquesta és La Tierra Prometida.
Com d'aquí?
Una pel·lícula que ens arriba des de Dinamarca, que es va produir l'any passat i, com sempre, les distribucions europees doncs, triguen una miqueta en arribar aquí, perquè no és tan fàcil com les americanes, i el que ens trasllada és aquest format de pel·lícules que ens agrada tantíssim que funcioni des dels Estats Units, que és el cinema èpic històric.
Sí.
Doncs aquí ens traslladem a Dinamarca al segle XVIII. Llavors, un soldat, que és un don nadie, literalment, que l'interpreta ni més ni menys que Mads Mikkelsen, això ja és bastant motiu per anar a veure la pel·lícula,
sí.
l'envien a Jutlàndia, perdudíssim, segle XVIII, que hi ha Jutlàndia. Re. Absolutament re. Que comenci un assentament en nom del rei per expandir el territori del regne.
Val.
Allà que es troba un terratinent que li diu ni de broma, aquest terreny és meu.
Uh-huh.
Llavors, a partir d'aquesta premissa, que pot sonar bastant mastegada, i ja l'hem vist en diverses perspectives més, et diré, feudals, uh-huh. que no tant del segle XVIII, i entra aquí la vessant més interessant per mi de la pel·lícula, que és aquesta fe cega davant de la monarquia. Aquesta fe cega també davant dels teus i de crear el teu propi espai i que la terra és teva i que qui la cultiva és qui se la guanya. La lluita amb aquells que no és que hagin perdut la fe, sinó que són literalment hereges i, uh-huh. i paganos. I arriba una visió molt més il·lustrada de la religió en el sentit que és Dinamarca al segle XVIII.
Sí.
i hi ha una perspectiva molt més treballada, ho hem escoltat en un segon del tràiler, com el terratinent fada, malvat al 100%, que fins i tot insulta la religió, insulta aquests punts, i el personatge amb els Mikkelsen et va reafirmant en els punts de... Vale, jo no sóc ningú, però a través de la meva feina, la meva fe i la meva lleialtat, construeixo el que estic construint. Vale. Llavors, això és molt interessant de veure, perquè crec que moltes vegades s'intenta fer una perspectiva d'això com molt més negativa, perquè te'n vas a l'època feudal i sembla que tot sigui l'època negra de la història de la humanitat, i aquí hi ha tant una altra visió del que és una corona nòrdica com és la danesa,
sí,
una visió rural com també és la del nord d'Europa en l'expansió colonial, però també en la que és la feina individual i col·lectiva d'un poble molt petit que intenta sobreviure a través de la seva feina, de la seva fe i de la lleialtat en si mateix, i a una corona que fins i tot potser no el reconeix com a tal perquè els hi és igual.
Val.
Em sembla una visió molt interessant, sí, en un debat filosòfic, polític, social, humanístic, religiós, tota la vegada, elevat a una cinematografia boníssima. Perquè l'aspecte rural, però també l'aspecte d'època, el cine de Tacitas, entre cometes, la corte del rei, s'ensenya, s'accentuen les seves vessants més positives i les seves més negatives. Tot aquest pack em sembla una altra demostració que el cinema de Dinamarca, que portem arrossegant els últims 10, sí, 15, 20 anys, està en el seu màxim nivell. Te la recomano moltíssim per tots aquests elements... Em sembla molt interessant.
La Tierra Prometida. Anem a l'efemèride de la setmana, que després et vull comentar una coseta, però anem a l'efemèride de la setmana.
Som-hi.
Vaig arribar a odiar aquesta sintonia. Abans de dir a Rafa Sanahuja, que ens portava també aquesta sintonia a l'inici del programa.
Qui hagi vist la pel·lícula i hagi entès...
Ja sap de què estem parlant.
Ratlladíssima.
Sí.
Però ratlladíssima. Sí, la gràcia és que no és un aniversari el que et porto avui d'una pel·lícula o d'una estrena, sinó que el 2 de febrer...
Clar.
És el dia en el que Bill Murray es queda estancat en Atrapado por su pasado, que molta gent ho coneix com el dia de la marmota, perquè en anglès és Groundhog
Atrapado
Day.
Atrapado por su pasado? Clar, jo coneixia
Atrapado en el tiempo, perdó.
Sí, sí, sí.
Atrapado por su pasado, la Pacino. Però Atrapado en el tiempo. Clar, sí, aquí també, un altre dia. La traducció, què? Groundhog Day, el dia de la marmota.
Sí.
I aquí ja directament diem a l'espectador, aniràs a veure una pel·lícula d'un tio que està atrapat en el temps, eh? Però no t'enganyo. Ai. Hi ha una producció aquí que han decidit posar el dia de la marmota perquè hi hagi aquí una gràcia i tal...
Clar.
Que està enfocat a l'home del temps, a aquesta gran efemèride que viuen allà, a l'estado...
No ho entes mai, una gran efemèride.
Bueno, però...
Una marmota, una capsa i...
Si expliquéssim aquí les sí, tradicions també catalanes a l'americano de turno...
Ho han explicat, eh? Han explicat el tio, em sembla, el show aquell del... Uau, no me'n recordo.
Sí, un dels late nights.
Aquí. Sí, un dels late nights.
Crec que era el del Kimmel.
El del Kimmel. Jimmy Kimmel.
Però igual que el consulat aquí dels Estats Units, hi ha dies que sí, ens agrada molt això. No saben ni què fer, ja, pobres.
És igual.
Saben ni què fer.
En fi, escolta, et volia comentar una cosa.
Digue'm.
L'altre dia ens van visitar dues actrius, perquè estan fent una obra de teatre, però les dues han fet cinema, també.
Uh-huh.
Una era Carla Sanz i l'altra Carla de Ramon.
Uh-huh.
I els hi vaig dir... Acaba de passar el que ha passat al món de l'audiovisual espanyol.
Sí.
Carlos Bermut, eh?
Sí, sí.
I Carla Sanz, llàstima que no he tret el tall, Carla Sanz va comentar, això no acaba aquí.
Clar que no. I a més, et diré una altra, i per molta gent que li interessi el tema, entre cometes, per seguir recabant informació, la Berta Prieto, l'actriu i creadora d'Autodefensa, la sèrie que va triomfar tant a Filmin, aquesta setmana va publicar al País una columna d'opinió, perquè hi ha una columna d'opinió barra anàlisi, barra el que tu vulguis anomenar-la, on ella feia un exercici de transparència explicant que ella es va enterar als Feroz de l'any passat, on jo també hi era, i puc dir que també em vaig enterar d'això, de lo de Bermut, i que tenien... Totes les dones de la indústria que tinguessin certa rellevància i sabessin certes coses, tenien una llista. I saben qui hi ha i qui deixa de ser-hi. Quin és el problema que exposa ella, també? Quin poder tenen? Quina capacitat tenen a base de talonari de frenar investigacions? Que això ho diu Berta Prieto, no ho estic dient jo. I quina capacitat d'influència poden arribar a tenir la teva pròpia carrera? Llavors, si el tret de sortida de Vermut, que és el que et vaig dir també del Festival de Sant Sebastià l'any passat, comença a estructurar-se tot això, tindrem moltes notícies similars durant el 2024.
Ho seguirem. Víctor, gràcies, com sempre.
Fins la setmana que ve.
Fins la propera setmana, que vagi molt bé.